consell hereditari, la informació que té és que pot tenir altres tumors al llarg de la seva vida, que pot transmetre aquest risc als seus fills i als seus germans, i que es poden prendre mesures com la reproducció assistida per evitar que els fills siguin portadors d'aquesta mutació.
Són les 10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts i nosaltres encetem aquesta segona hora de programa. Tenim, en aquest moment, de 9 graus de temperatura. Temperatures, ja ho hem dit abans a l'inici d'aquest programa, notablement més baixes. Només avui a Eivissa arribaran els aproximadament 26 graus. Després d'un dia de pluges a molts dintres de les nostres illes, avui lluirà el sol a les Pitiuses i Mallorca, encara que podríem tenir un cel canviant a Menorca, on pot persistir qualque ruixat irregular. Xisco.
Així és, Marta. Igualment no seran com ahir aquests ruixats que varen ser molt intensos al nord de Mallorca i també a Menorca. Veiem algunes imatges de l'Aiòr, precisament, on es varen, on hi va haver fins i tot que la Bruix. Aquí podem veure aquest vídeo on veiem com impacta la pluja en aquest vidre d'escotxe. Avui el temps no serà tan inestable. L'AM preveu per aquest dimecres a Menorca i nord de Mallorca intervals de núvols i ruixats ocasionals més intensos durant la matinada i la resta del dia predomini del cel poc ennugolat. Temperatures també nocturnes en descens i diurnes amb pocs canvis, com tu comentaves. Vent fluix i moderat de component nord que anirà minvant cap al capvespre en direcció variable. Temperatures, com tu deies, Marta Garau, relativament baixes, amb mínimes entre 12 i 17 graus i màximes entre 22 i 26.
Estem molt agraïts a un oient d'Inca que ens envia aquesta fotografia d'uns nígols preciosos que guaiten, no?, just al final d'aquestes imatges de cases. Al fons veiem aquests nígols que apareixen pràcticament cotó, podríem dir. O sigui que moltíssimes gràcies a aquest oient que no ens ha deixat el nom, però al qui estem molt agraïts. Acabam amb les nostres imatges, en aquest cas no d'Inca, d'altres indrets de les nostres illes. Les beauties que ens mostren el temps en directe en un dia que, com deien, no serà tan inestable com el d'ahir, lluirà el sol, però no a tots els llocs. Igual, al port de Pollença, a Mallorca, veiem una badia que quasi sembla un mirall, amb la presència d'alguns nígols, però llueix el sol i el cel de moment és blau en aquests moments. 10 i 7 minuts. Canviem d'indret i seguim el nostre recorregut amb una altra imatge, en aquest cas la de la Mola, a Formentera, on no sabem si la càmera està un poc entelada o si podria haver un pot de boira, no?, quasi al fons, però de moment sí que és un dia, com dèiem, més estable que la jornada prèvia, que la jornada d'ahir. Anem amb altres qüestions que volen compartir amb els oients i amb els espectadors i que probablement ja s'han fet ressò o han vist als diferents mitjans de comunicació, perquè una de les notícies era la suplantació d'imatge i veu de l'extenista Rafael Nadal. Va advertir sobre la difusió de vídeos falsos en línia en els quals se li veu oferint consells financers.
Nadal ja ha expressat que mai ha avalat cap vídeo d'aquests que s'han publicat ni els seus missatges. Hi podia llegir el missatge següent a la xarxa X. Han detectat que circulen algunes plataformes vídeos falsos generats per intel·ligència artificial en els quals apareix una figura que imita la meva imatge i la meva veu. En aquest vídeo se m'atribueixen consells o propostes d'inversió que no provenen de mi. Es tracta de publicitat enganyosa, va afegir el tenista. La suplantació d'identitat és un delicte que podien dir que des que la IA va arribar a les nostres vides és el pa nostre de cada dia i del qual volen parlar en Alberto Bonet, que és expert en IA i en protecció de dades. Alberto, molt bon dia, com estàs?
Hola, què tal? Buenos días.
encantat de saludar-te, bàsicament perquè és un tema que ens preocupa a tots, aquest de la suplantació en VIA, perquè és relativament fàcil. Si tens la tecnologia, pots fer-ho. A què es pot enfrontar una persona per un delicte de suplantació d'identitat?
Bueno, pues... El tema este de la suplantación de identidad es que ahora mismo, tal y como está redactado el Código Penal, nos queda en medio de dos delitos, porque la suplantación de identidad o usurpación de estado civil, que dice el Código de manera tradicional, tenemos que hacer actos que sustituyan a esa persona. Pero estos anuncios se acercan más a los delitos de acoso, donde se usan las imágenes para crear anuncios o perfiles falsos o demás. El tema es que el delito de acoso está... poco penado, la verdad es que está poco penado, son penas de 3 a 6 meses de prisión o multas, que eso pues al final no es una pena importante. Los de la suplantación de estado civil sí que pueden llegar a 3 años, pero lo mismo, estos actos tampoco acaban de encajar tal y como está redactado el Código Penal, que no estaba pensado para esto hasta hace poco.
Si, a més, la persona afectada, que en aquest cas és Rafael Nadal, que segur, Alberto, que és una persona ben assessorada, amb un bon equip de missers, a què podria enfrontar-se la persona que ha fet aquest delicte, que ha comès aquest delicte? A què podria arriscar-se?
Claro, al margen de lo que dice el Código Penal respecto, ya sea acoso o suplantación de estado civil, esto a Rafa le lleva... un perjuicio de su imagen pública, de su intimidad, de su honor, y eso pues bueno, puede tener también unas consecuencias monetarias o civiles. Cuanto más importante sea la persona, pues más trascendente es, y en términos monetarios puede ser importantísimo perjudicar la imagen tan valiosa de alguien como Rafa Nadal. Pero a nivel de pena, el mayor problema viene después, ¿no? Porque se está utilizando para una estafa, y esas penas sí que son mucho más altas. Pero el problema es que, bueno, pues los perjudicados son otros. A Rafa se le perjudica su imagen, pero acaba siendo una herramienta.
¿Y qualsevol persona pot fer un vídeo d'aquestes característiques o s'han de tenir certs coneixements? Ja has de ser una mica pro per poder fer un vídeo com el que han fet en Rafael Nadal.
Pues cada día es más fácil, cada día es más fácil. Es verdad, la inteligencia artificial está siendo... Cada día llega a más personas, cada día tiene un precio más competitivo, cada día hay más plataformas y la curva de aprendizaje es menor. Entonces, conseguir estos vídeos que antes lo haría un estudio de cine, hoy lo puede hacer muchísima gente. Quizá tienes que tener unas pequeñas nociones de informática o hacer varios intentos, saber algo de modificar imágenes o de cuadrar alguna imagen con algún texto. Pero no es muy, muy complicado y la tendencia es que cada día el usuario tenga que hacer menos. La máquina está sustituyendo las habilidades que requerirías con más facilidad y a unos costes que empiezan a ser pues muy asequibles para todo el mundo.
Alberto, a mi me produeix molta curiositat qui hi ha al darrere. Qui és capaç d'arriscar-se, d'utilitzar la imatge d'una persona tan coneguda com Rafael Nadal? Clar, durant les hores que han circulat aquests vídeos o s'han fet inversions molt grosses o realment paga la pena arriscar-se a un delicte d'aquestes característiques, tu qui creus que hi ha al darrere?
A ver, por un lado... algunos de estos ciberataques no surgen en nuestro propio estado, aunque el resultado sea aquí. Yo los he visto, quizá con peor calidad que el de Rafa, pero los he visto con Ana Botín, con Pablo Motos y con Felipe VI. Entonces se usan imágenes de gente que pueda generar confianza en la población para que la gente lo crea. Pero muchos no surgen aquí. Muchos estamos hablando de que son grupos altamente organizados, que son empresas... casi como si fuera una multinacional, operan en muchísimos países, estudian muy bien a quién tienen que utilizar y cómo difundirlo, pero luego no se encuentran aquí, entonces perseguirles y llegar a ellos es difícil. Luego hay gente, bueno, muchas veces se dice que hay incluso hasta países detrás, que, bueno, pues muchos otros delitos se financian con este tipo de ciberataques, ya sea el tráfico de drogas, de personas o incluso para conseguir armamento o cosas de este estilo.
Idò, de moment és la darrera hora que tenim sobre aquesta suplantació d'imatge i veu del tenista Rafael Nadal. Ell mateix ha explicat a les seves xarxes socials que el seu equip està ben pendent, que no tenen a veure res amb ell i que sobretot la gent vagi alerta i comprovi les fonts perquè la intel·ligència artificial mos pot jugar aquestes males passades. Alberto Bonet, expert en intel·ligència artificial i protecció de dades, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Havien dit que avui és un dia de probables pluges. Ha arribat la tardor, arriba també l'humitat, els problemes d'humitat, perquè tot i que durant l'estiu tal vegada tenim un clima més sec, ara, amb el començament de la tardor i de l'hivern, venen aquests problemes lligats a la climatologia, problemes d'humitat dels quals avui parlam, Xisco.
Sí, perquè heu de saber que segons el tipus d'humitat poden patir diverses afeccions a la nostra salut. Per exemple, amb una humitat elevada, major a un 60%, podrien tenir més sensació de malestar, problemes cutanis o problemes respiratoris. I amb una humitat baixa poden tenir sequedat de la pell i les mucoses o un augment del risc d'infeccions, entre d'altres. Per això en volem parlar, entre d'altres, amb el Lluís Marín, que és arquitecte tècnic i que ens ensenyarà sobretot com detectar si tenim o no tenim humitat a casa nostra, perquè de vegades no és tan fàcil, perquè ho podem percebre, dius, ai, l'habitació està humida, però de vegades ni morna tamam. Lluís, com estàs?
Què tal, com estàs?
Clar, si parlant d'humitat, hem de tenir molt presents les nostres, cases. De cada vegada estan més aïllats, l'aïllament a casa és més bo, o encara hi ha moltes cases susceptibles de poder patir humitat?
Se están mejorando los aislamientos en las viviendas, pero permíteme que haga un inciso previo a este tema, porque estamos relacionando humedad con aislamiento. Vamos a hablar de estas humedades que se producen en el interior de la vivienda y quería recalcar el por qué se produce y por qué estamos relacionando con el tema del aislamiento en las viviendas, ¿no? El uso normal de una vivienda, la respiración de las personas, el cocinar, el vaho que se produce en la ducha, todo esto nos está generando, el tender ropa, nos genera un ambiente de humedad dentro de la vivienda, que es un uso normal. Bien, cuando esa humedad que tenemos en el interior de la vivienda entra en contacto con superficies frías de la vivienda, entonces se produce lo que llamamos la humedad por condensación. Acaba precipitando, acaba condensando y se acaba acumulando en esas paredes y generando pues ese moho que estamos relacionando con la presencia de humedad en la vivienda. Por eso relacionamos el concepto humedad ahora con aislamiento térmico. Entonces, como bien decías, claro, es importantísimo un buen aislamiento térmico, porque en caso de que esas paredes no tengan ese aislamiento y en un momento dado, digo paredes, vidrios, cualquier elemento, sean superficies frías, van a favorecer la condensación, la precipitación de la humedad que de forma natural se va a producir en el interior de la vivienda.
Clar, això, per una banda, que nostra, com aïllar-la. Després donarem alguns consells que, de fet, són molt interessants i farem una prova, no en directe, perquè afortunadament en aquest estudi no tenim humitat, però explicarà el Lluís una prova sobre com saber, no?, si tenim humitat a casa. Però això afecta la nostra salut.
Així és, Marta, i en volem parlar precisament amb el doctor Antonio Moreno, que ell és cap de servei d'al·lergologia de l'Hospital Universitari Virgen de la Luz de Conca. Doctor Moreno, molt bon dia, buenos días.
Molt bon dia.
Com estàu? Creus que donam suficient importància a la humitat com a factor que pot donar problemes a la nostra salut?
Pues humildemente creo que se le está dando importancia, pero afortunadamente esta importancia cada vez va creciendo y va a más, porque realmente en determinados lugares, como pueden ser los archipiélagos, Baleares en el caso que nos ocupa hoy, pues la alergia a hongos de la humedad es realmente importante y el problema de esta alergia es que en la mayoría de los casos provoca asma. Y es un asma que en determinados pacientes, sobre todo en pacientes de edad pediátrica, puede confundirse con catarro de repetición y es un asma que, si no se trata adecuadamente, tiene un mal pronóstico.
Per tant, sí que dona problemes de salut, s'ha de tractar, sobretot hi ha qualque època de l'any, hi ha qualque estació que sigui pitjor que d'altra. La humitat és més terrorífica en hivern que en estiu, per exemple.
Pues efectivamente, el problema que tenemos cuando vemos a un paciente con alergia a hongos de la humedad es que puede tener síntomas en cualquier época del año, a diferencia, por ejemplo, de un paciente alérgico a gramíneas o a olivo, que solo tiene síntomas en primavera. Como digo, los pacientes alérgicos a hongos de la humedad, precisamente por lo que empezaba a explicar el arquitecto que me ha precedido, hongos, humedad hay en cualquier momento en la vivienda y eso hace que el paciente tenga síntomas en cualquier momento, pero a eso hay que sumar, como bien dejaba entrever, que efectivamente en los meses invernales de noviembre, diciembre, enero, al aumentar la humedad exterior, por así decirlo, pues eso hace que las esporas de hongos aumenten sus niveles en el aire, en la atmósfera, y de estos pacientes pues tengan más síntomas.
Clar, i com afecta una humitat elevada a la nostra salut? Ara ho dèieu, espores, hongos, tot això s'acumula, però si no feim cas d'aquesta humitat elevada, què mos pot arribar a passar?
Sí, pues esto, estas esporas sobre todo provocan síntomas a tres niveles. A nivel nasal, pues provocan estornudos, congestión ocular y aumento de la secreción mucosa. A nivel ocular, pues provocan lagrimeo, enrojecimiento ocular y picor de ojos. Y lo más grave, a nivel bronquial, pues pueden provocar crisis de asma, que cursan con sensación de falta de aire y con tos persistente.
I una vegada se solucionen, doctora, aquests problemes d'humitat a un habitatge, se solucionen també els problemes de salut o no té per què ser immediat?
Pues aquí suelen concurrir dos factores, o sea, hay hongos de interior y hongos de exterior. Entonces, si el paciente está sensibilizado a hongos de interior, pues efectivamente cuando se solucionen los problemas de humedad, ese paciente va a mejorar. Sin embargo, si el paciente está sensibilizado a hongos de exterior, por cierto, las imágenes que estoy viendo ahora son fantásticas de hongos de interior, es el paradigma concreto de Euroclaudion y de es que es el hongo más habitual de muy bien seleccionadas las imágenes, muy adecuadas. Es el hongo que más alergia provoca en los interiores de la vivienda. Como decía, aunque se solucione ese problema de interior, que está bien solucionarlo y hay que solucionarlo, y eso resuelve el problema a los pacientes que son alérgicos a esos hongos, añadido a esto, hay pacientes que además de estos hongos internos también son alérgicos a hongos de exterior, como la alternaria. Entonces, bueno, con esto haríamos una solución parcial, pero habría que insistir con otro tipo de tratamiento añadido a los de exterior, como me refería.
Quin és el millor, i ja sé que vostè com a metge li estic demanant remeis casolans, però que segur que en sap, quin és el millor remei per eliminar els fongs dins un habitatge? Perquè se parla, per exemple, de, o bé, cridar una empresa si hi ha problemes més greus, se parla d'utilitzar antibacterians, lleixiu, lejía antibacterianos, o sigui, quin creu que és el millor remei si tenim aquests fongs a dins que nostra, dins de casa?
Pues si tuviera yo que elegir el mejor remedio, mire, todo lo que me ha dicho de aislar, de emplear desinfectantes, todo eso está bien, pero el mejor remedio, y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que realmente soluciona, que añadido a todo lo que hemos explicado anteriormente, soluciona el problema de estos pacientes, es la inmunoterapia, o sea, la vacuna. Estos pacientes, pues en la mayoría de los casos, si se les pone una vacuna adecuada, pues pueden curarse, y eso va añadido siempre en alergia. Añadimos la vacuna a lo que nosotros llamamos medida higiénico-sanitaria, que engloban pues todo lo que acaba de decir.
Molt interessant el discurs del doctor Antonio Moreno, que recordem és cap de serveis de l'Ergologia de l'Hospital Virgen de la Luz a Conca. Doctor Moreno, moltíssimes gràcies per ser-hi amb nosaltres avui. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Un saludo.
Igualment, per
vostè. I sobretot, donar-li les gràcies al doctor Moreno, que no parla català i tampoc l'entén, però qualsevol però sí. Ho diria, perquè hem fet l'entrevista.
Perquè veiés també com tenia a vegades bona voluntat, no? I és veritat. Gràcies al doctor Moreno, que ho ha fet molt bé. Lluís, el doctor parla d'uns fongs. Algunes de les imatges, clar, són visibles. Sí. Tens fongs a casa, els veus, altres no. Però com se sap si realment tenim humitat? Què recomanes? Revisar que nostra, moure els mobles, perquè a vegades te surten darrere, no?, d'alguns del sofà, de la cortina. Què recomanes sí. Per saber si tenim humitat?
És que el símptoma principal en lo que és la vivienda, la construcció, bueno, a part de la sensació que uno pueda tener d'humedad, però a veces les persones que utilizan la vivienda no són perceptores de esa situación en la cual están viviendo. Muchas veces lo vemos los técnicos cuando entramos en alguna vivienda y notas aquella sensación de humedad, de calor y tal, ¿no? Pero ya el edificio, la vivienda en sí, ya lo denota, lo que hablabais, las fotos que se han presentado. Esos hongos que van apareciendo. ¿Dónde aparecen los hongos? Pues suelen aparecer en los puntos, como decía antes, fríos de la vivienda. Muchas veces son puentes térmicos, a lo mejor pilares, en techos, forjados. Y en zonas donde no se ventila, donde no se renueva mucho el aire. Detrás de cortinas, como bien decías, detrás de muebles. Es muy normal retirar un cabecero de una cama, de una mesita y encontrar hongos en la parte de atrás. Y simplemente es porque una pared muy fría y porque además no hay una renovación de aire. Interior de armarios también. Es muy propio también pues en las juntas de los alicatados de los baños, las duchas, que uno empieza a ver que van aflorando también estos mohos. Precisamente por eso, por el ambiente húmedo que hay. I perquè les parets, com deia antes, estan sumament fries.
Jo me'n record que tenia humitat en l'habitació de quan era petit, ara ja no, però jo tenia un deshumidificador.
Exacte.
Que el tenia, que estava connectat tot el dia. Ajuda o només seria un complement? Però si tenim humitat, no hi ha deshumidificador que ho resolgui.
Yo creo que
bon
el mejor
deshumidificador serà.
El mejor, me lo estás complicando ahora,
claro,
el,
no, que...
el mejor deshumidificador que podemos utilizar al final es el natural. Abrir ventanas, que esto al final es la solución, porque antes el doctor ya planteaba una solución ya a un nivel más médico, ¿no? De, bueno, la vacuna. Pero antes de llegar a eso, en una vivienda, ¿cómo podemos evitar, aparte del aislamiento que hablábamos, oye, no puedo llegar a un aislamiento y tal, pero lo más sencillo, cuando me aparezca ese moho, se puede limpiar. Se puede limpiar con lejía, se puede limpiar, se puede pintar con un antimoho. Y luego, sobre todo, decía antes, es un tema de temperatura y sobre todo de vapor de agua que se está acumulando en el interior de la vivienda. Mejor solución, abrir ventanas. Y abrir ventanas durante mucho periodo de tiempo para que ese vapor acabe pasando a la atmósfera, es igual con el exterior.
I si tenen dubtes, els oients i espectadors més fidels sabran que ja fa uns mesos el truc per saber si tenim humitat o no ho va especificar aquí el nostre col·laborador Luis Marín, però és tan popular aquest truc que també l'hem trobat a les xarxes. Compartirem les imatges de com saber si a casa teva tens humitat o no. I és molt senzill, perquè explica el que estem veient, Lluís. Està mirant darrere de la calefacció i fa el truc del paper del paper de plata. Explica en què consisteix aquest truc.
Sí, a ver, el conflicto principal que tenemos, ya aparece por ahí el aluminio, el conflicto que tenemos principalmente es saber si la humedad y las manchas que tenemos son humedades que estamos produciendo nosotros y que son del interior de la vivienda o del exterior. En muchas ocasiones, cuando hablamos con propietarios y se les expone la situación de que puede que la humedad de la cual se están reclamando sea consecuencia de su uso, pues la cara de escepticismo, es decir...
Pensen veces, que no tenen, clar.
No, exacto. Es difícil asumir que es un tema de uso de la vivienda y tal. Por tanto, antes de hacer inversiones en impermeabilizaciones o actuaciones, o sobre todo, tener muy claro quién es el responsable de esa humedad, porque a veces los que viven en comunidad consideran que esto es un problema de la finca cuando es un problema simplemente de uso, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Meter un elemento aislante en la pared, como vemos en las imágenes, ¿para qué? Para que, pasado el tiempo, podamos ver si la humedad que se genera en esas paredes se está generando o por el interior de la vivienda o entre ese papel y la pared, que querría decir que nos está viniendo desde el exterior. Pongo un caso que no nos cuestionamos y es muy fácil. Cuando estamos en un vehículo, invierno me pongo, estamos respirando y estamos un tiempo con las ventanas cerradas, se nos acaba entelando lo que son los vidrios, se acaba condensando, acaban apareciendo gotas. Aparecen en el interior del vidrio y nadie se cuestiona que esa humedad está atravesando el vidrio. Tenemos muy asumido que es algo que estamos generando en el interior. Pues la vivienda es ese coche. Entonces tenemos una humedad allá y lo que tratamos de ver ahora, ese papel, sería ese vidrio. Es decir, si la humedad que estamos generando condensa, precipita, se pega con él.
I el paper és aquest mateix que tens aquí, agafeu? O sigui, el paper de plata, comú, que té tothom, l'agafaríem i el posaríem darrere la calefacció, per exemple, darrere el sofà, darrere un moble, amb aquest paper mateix.
En cualquier rincón de los que hemos visto antes en las fotografías donde nos aparezca el moho, es tan sencillo como pongamos que mi mano es la pared, que el interior del estudio ahora pues es el interior de la vivienda, colocamos ese papel y lo dejamos pegado, ¿no? Entonces, a partir de aquí lo dejamos un tiempo. ¿Qué ocurre? Si ya vemos que aquí nos aparecen ya las gotas o cuando pase la mano ya tengo humedad, está claro, paralelismo con el vidrio del coche, está claro que esta humedad no me ha venido del exterior. Entonces ya puedo evitar pensar que es un tema de la cubierta que me está filtrando o la pared que me está filtrando. Una filtración desde un exterior nos produce normalmente desconchones en la pintura. En cambio, este agua que se nos queda aquí en esta superficie es la que al final va generando los hongos que estábamos viendo. Pues es tan fácil, sobre todo, para ver quién es el responsable, para ver quién tiene que tomar medidas y, sobre todo, para no achacar la responsabilidad de la humedad de mi casa a la cubierta, a los vecinos o al, no sé,
un clàssic,
al entorno.
Donar-li la culpa al veïnat. Idò, avui tothom ha fet la prova del
una
paper de plata.
Una típica discussió de comunitat.
I tant que sí. Jo faré també la prova del paper de plata.
Quan
Ribery
te diuen m'ha donat humitat, ai.
De qui serà la culpa? Idò, ja teniu al manco un experiment i una prova amb evidència científica per saber d'on prové aquesta humitat. Luis Marín, com sempre, un gust aprendre amb tu. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
10:27, uns consells, continuen tot d'una.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversió.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
IB3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IB3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Els dilluns, a l'Aviador, anam de concurs. A Tauan Dato, les parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa a Tauan Dato, el concurs de preguntes culturals de l'Aviador. No badis, comencem aviat.
Viu l'inici de la primera divisió amb els postres.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la una.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. El dia, amb Marta Garau.
Tenim més propostes que compartir amb vosaltres avui dimecres. Mireu, aquesta setmana ha arrencat aquí a les Illes un curs molt especial. Vida digital adreçada a persones majors de 55 anys, Joana.
Sí, bon dia de nou, Marta. És una iniciativa del programa Grans Actius que vol reduir d'alguna manera la bretxa digital i donar eines pràctiques per al dia a dia, sobretot per utilitzar millor el telèfon mòbil, perquè ja sabeu que a molts algunes qüestions se'ns resisteixen. A Valldemossa, per exemple, ja han començat les classes amb una desena d'alumnes i una mitjana d'edat de 65 anys. N'han conegut casos com el de na Magdalena, que vol perdre la por volíem dir, les noves tecnologies, o també en Esteve, que hi participa perquè li costa fer tràmits en línia de manera autònoma. Això ens han explicat.
Avui en dia tots els papers són oficials, totes, diguéssim, a través d'internet, tot això, i per poder fer sol·licituds i coses més ràpid i no em vull tant, com aquell que diu.
Mira, jo és perquè si tens oportunitat d'anar aprenguent coses, perquè jo només sé quatre coses bàsiques. I aleshores m'interessa poder avançar un poquet dins tot aquest tema perquè estic peix.
Avançar un poquet i tenir més autonomia, que no està de més. És un curs que es fa a 79 espais de 27 municipis i arribarà a tenir fins a 185 grups amb més de 2.700 participants. Són 108 hores de formació pràctica amb dues sessions setmanals i amb contingut que va des de la comunicació digital fins a la navegació segura o la gestió de la identitat digital.
I tot finançat amb fons europeus Next Generation amb l'objectiu de no deixar enrere ningú en aquesta societat que viu tan connectada. Per conèixer millor aquells projectes i, sobretot, si vos voleu adreçar a ells, avui ens acompanya la directora del programa Grans Actius, la Laila, que ja se troba aquí amb nosaltres. Laila, com va? Bon dia.
Benvinguda. Bon dia, molt bé, moltes gràcies.
Com neix aquesta idea de vida digital i quin paper juguen els majors davant d'aquest projecte?
Sí, bé, nosaltres ens vam fer s'encàrrec des de la Direcció General d'Innovació i Transformació Digital de formar en competències bàsiques en els majors de 55 anys de les Illes. Vam estar pensant en quina tipologia de formació volíem per ells, que realment fos pràctica, que fos personalitzada, que vessin casos reals i casos pràctics de com podien posar en pràctica en el seu dia a dia, i de quin és el curs de vida digital. 10 mòduls de formació molt específica, molt pensada, perquè ha estat elaborada per un equip de PDIs de SAWIP, en el públic en Escanam, i de quina manera realment els podem ajudar. I bé, els testimonis m'encanten perquè realment estan tots supercontents.
Eren molt guapos. Molt engrescats, no? A més, vull dir que no els ha costat gens fer la passa i apuntar-se,
no.
Perquè tenen clar que el món digital és el que vivim ara i que necessitam, no?, saber-ne una mica per desfer-nos, per poder-nos desfer d'algunes coses que a vegades no són fàcils de resoldre si no en saps, no?
Tal qual, bé, la paraula és necessitat. O sigui, jo crec que tal qual ho has dit, vull dir, ells tenen una necessitat, ells veuen que s'estan quedant endarrere a nivell societat directament, perquè moltes de les coses, és veritat que ja només molt de tràmits, no?, ja només se poden fer en línia, en el final, si no tens el coneixement o tens por o deixes d'utilitzar-ho, cada dia que passa quedes més endarrere, i sí, ho veuen com una necessitat, o sigui, s'han apuntat en el curs, per davant de la millor d'altres activitats o d'altres opcions que tenen d'oci, sapiguen que realment ho necessiten.
Teniu primeres impressions de les primeres hores de rodatge d'aquest curs?
Sí, no, és que ja també n'havíem fet anteriorment, o sigui que no, estan supercontents. De fet, gràcies a que, bé, això, les primeres formacions se van fer en novembre de 2024, gràcies a les enquestes que els hi passaven els alumnes i demés, els darrers mòduls ja són també de temàtiques una mica més que els interessaven, no? Temes d'oci, tema de salut, pues jo què sé, com fer una ruta per la serra i quines aplicacions me poden ajudar, bé, coses així com a lo millor més del dia a dia, que no tant de lo que havien pensat els PDIs, però per això també és un curs tan, tan complet.
Un curs complet, pràctic i adaptat, no? Perquè, evidentment, està adaptat a les necessitats de tota aquesta gent que s'ha apuntat, però com aconseguiu que sigui accessible per a tothom, sigui quin sigui el nivell? Perquè per ventura hi ha qualcú que diu, ai, mira, jo, que a nostres, meus fills o els meus nets m'han ensenyat i més o manco me'n desfaig, però d'altres que...
De 0, 0, 0. Sí. Man, realment, jo crec que la clau principal està amb els formadors. Mal? Nosaltres hem fet un procés de selecció molt exhaustiu amb els formadors, quina formació han de tenir el professorat que està darrere d'aquests grups, i bé, en el principi de la primera classe se'ls hi passa un test com una mica de nivell, els cursos està pensat perquè siguin multinivell, depenent dels nivells que tens, el formador te dona unes pautes o unes altres. És veritat que la gent que és molt, 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 molt inicial, val? Perquè crec recordar que un 8% de la població a Espanya mai s'ha connectat a internet, que és una dada bastant forta quan l'escoltes, clar, hi ha gent que realment no té ni idea. Llavors, en aquesta gent, el professor, pues, bueno, li explica unes coses bastant bàsiques, què és el telèfon mòbil, com està configurat, quines parts te trobaràs, què és internet, com funciona internet, coses tan bàsiques, i a partir d'aquí ja se li fa un seguiment una mica més exhaustiu de manera que pugui seguir el curs.
I poca broma, perquè això també ajuda a combatre la solitud.
Absolutament.
Perquè moltes vegades, si tu no tens un accés a la vida digital, a vegades no te pots connectar, no pots parlar amb els teus amics, que tal vegada sí que han iniciat o estan més habituats al món digital, no?
O fins i tot, Marta, les estafes, no?
Que, per exemple, molt tan important.
Tan clar, sovint en aquest programa, imagino que moltes vegades ells, per desconeixement, per confiança o per allò que siga, cliquen allà on no toca i per ventura poden ser víctimes d'una estafa.
Totalment. De fet, l'altre dia just una alumna contava que s'havia apuntat en el curs arrel d'haver patit una estafa, que no volia que li tornés a passar, que era una qüestió de desconeixement sobre com funcionava, i de fet he de dir que el mòdul de ciberseguretat és el mòdul més extens de tot el curs. Veuen les estafes més actuals, com detectar-les, quines passes no han de donar i de més.
Dèiem que aquest grup d'en Esteve i d'en Magdalena és de Vall de Mosses, un d'aquests que ja ha començat i ha arrencat. No sé si encara hi ha temps per apuntar-se, perquè per ventura qualcú que mos estigui escoltant diu això és per jo, perquè necessito una mica de formació
i
posar-me al dia.
Sí, ara, mira, aquesta setmana els 22 i 23, és a dir, els dilluns i els dimarts, han arrencat, si no recordo malament, 80 grups. La setmana que ve, per exemple, comencen els grups de Bunyola, comencen els grups de Llucmajor, de Sant Llorenç, Vicenç, de Son Carrió, després la setmana següent bé, tenim també tots els casals de barri de Palma, que estem en Escoll d'en Raval, bé, estem a un munt de casals de barri, en el centre Flassaders també hi ha grups, i després en la setmana dels 13 també comencen els grups de Mo, de Ciutadella, Eivissa, i també a Mallorca, per exemple, el Gaida, que no recordeu, vull dir, és que estem, no sé si 180 grups... No,
185.
Sí, 185 grups, però de municipis, crec recordar que estem com a uns 50 municipis de les illes, i realment és que, vamos, hem intentat arribar a tota la població, sabent que el perfil d'alumne que tenim necessita que estiguen de vora a casa seva, i tenen per triar, bé, és vera que tenim llistes d'espera ja a molts, molts de grups. La nostra tasca següent és veure si podem obrir encara més grups a algunes poblacions per veure si realment tothom que el vulgui fer el pugui fer, perquè això és una iniciativa que és fins juny de 2026, con la qual si no el fan ara se quedaran una mica sense oportunitat de fer el curs de vida digital, i res, que sàpiguen que farem feina perquè no quedi ningú llista d'espera.
Laila, un perfil, no sé si més homes o més dones, una edat tal vegada compresa entre una franja determinada, quin és el perfil?
Principalment dones, perquè per l'edat que tenen, moltes encara feien a lo millor feina a casa, no? A més que a lo millor tenir una feina activa, això és una de les causes principals d'escletxa digital. Llavors les dones, de fet, nosaltres hem potenciat molt el fet de fer curs amb amigues, vinen les amigues i fer curs.
Bona idea.
Sí. I després, bé, de franja d'edat, en el moment en què deixen de tenir una vida laboral activa, no? Vull dir 64, 65, 66, aquí és on també és un dels riscos principals d'escletxa digital. Llavors, doncs, bueno, estem més enfocats en aquest perfil.
Bé, la Marta també ho deia, no? Perquè és vera que se creen xarxes o se poden crear xarxes, i més enllà d'aquestes habilitats digitals que els oferiu, té un impacte social i personal, no?, en aquestes persones. Imagino que ja ho haureu notat, no? Segurament del mateix poble ja se coneixen, i per ventura després de classe queden per fer un cafè.
100%.
O dins la classe fan el cafetet i fan la xerradeta.
100%,
no?
I s'enduen en el formador, a dinar, a sopar, en el final de curs, en el berenar, 100%. És que és la part més guapa del projecte, veure que realment estem tenint un impacte a les vides de les persones que realitzen els curs de vida digital. Nosaltres estem encantats, els formadors també, és un alumnat 10, vull dir, són superagraïts, i realment, però, per nosaltres l'objectiu és que aprenguin.
Dóna'm alguns exemples de coses. M'has parlat abans de l'aplicació de rutes per la serra, però estic pensant tantes coses que...
Realment, lo principal és, on hem posat el focus inicial és en les coses reals, certificat digital, banc online, demanar una cita en el metge, cancel·lar-la, canviar-la, la red d'autobusos de ese tipo, vull dir, lo principal,
lo que
no?
Dia
una compra online d'un supermercat, una compra de productes a lo millor a tendes online més grosses, com veure una pel·lícula o una plataforma. El que nosaltres normalitzem, per ells, no és tan normal i els impedeix seguir la vida quotidiana.
Estic
que tots
segura
seguim.
Que més d'un t'ha dit, m'ha canviat la vida, això.
Sí.
Mira, veure una pel·lícula que abans tenia... Sí, és vera.
Clar, abans havia de cridar cada vegada de pues, com ho puc posar, com la puc cercar, no sé com funciona, no? Tal. I el millor és que no tens el wifi connectat. M'explico, vull dir que són coses que nosaltres ja donem per fet,
no,
però que per ells no.
L'autonomia és importantíssima, no? Per tots ells. Bé, jo volia mostrar el fulletó que heu fet, perquè a més de ser meravellós, explico una tota la informació que avui mos has donat i mos explica els continguts d'aquesta formació, grans actius, grandsactius.org, per si qualcú se vol informar, i un telèfon molt important, 971-07-3700, curs de vida digital, i diu, el futur és gran, no t'aturis. Vull dir que també amb aquest missatge importantíssim per a totes les persones que encara no s'acaben de decidir i que necessiten fer aquesta passa per saber amenaçar ja el mòbil, l'ordinador, la tauleta o el que faci falta.
Totalment, no? Sí. Sí, a més, bé, estic encantada que ho mencionis. Hem intentat sortir i fugir totalment d'una identitat com a paternalista i condescendent amb ell, sinó tot el contrari, és una identitat viva, alegre, vull dir, se tracta de seguir endavant, se tracta de que el curs t'ajudi com a per tenir una vida més activa, en la mesura que cadascú la vulgui tenir, però que com a mínim tinguin la formació que els hi permeti fer-ho.
I no, que no s'aturin. I que telefonin en el 971-073700 i que demanin informació, veurement si encara se poden apuntar.
Exacte, allà els ajudaran a fer inscripció en línia, perquè encara no tenen per què saber-ho. Després dels cursos sabran segur com fer-ho. I precisament està per això. I sí, sí, encara queden places a moltes ubicacions i animant moltíssim a la gent de Palma, sobretot, perquè són els cursos que comencen ara, a la gent de Palma que s'apunti i que el faci.
Laila Serra, directora d'aquest programa de Grans Actius, moltíssimes gràcies i també enhorabona per aquesta proposta, perquè estic segura que ha ajudat a moltíssimes persones a mantenir-se connectades, no?
Sí, no, ara, gràcies a vosaltres per donar-nos espai.
I ara resultarà que la gent major en sabrà més que nosaltres.
Segur, no dubte, segur, ja seguríssim, seguríssim,
no això espera. Moltíssimes gràcies,
Laila. Gràcies a
vosaltres, gràcies. 10:42, uns consells, i mira, just ara que parlàvem, no, de com evitar alguns fraus, avui parlarem d'un frau, en concret parlarem amb una afectada per al frau de la venda a un cotxe, no? Com han d'evitar a vegades alguns tipus de portals perquè poden ser, a la fi, enganys. Tot d'una vegada us ho contam.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial.
Una agresión por la calle. Una pintada en tu portal. Un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Dimecres, a partir de les 7:30 de l'hora baixa, viu amb l'equip d'Esports 3 en Joc el futbol de primera divisió.
Benvinguts a Esports 3 en Joc.
En directe des de Noeta, tota la prèvia del Reial Societat Reial Mallorca.
Amb les seccions habituals del programa i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Avui tot el que sigui puntuar és amenaça.
I a les 9:30, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Comença, arrenca el partit!
Donostiarres i mallorquinistes volen sortir de les posicions de descens.
L'emoció de la primera divisió a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. El dia. Del delicte, amb Alba González.
Deu i 45 minuts, que el frau està a l'ordre del dia, això és una autèntica realitat. Tantes vegades en aquest programa hem parlat d'estafes, estafes bancàries, idò. Ara, avui, mos focalitzem a un altre sector, el de la venda d'automòbils, i ho farem a través d'un testimoni personal, un fet que li pot passar a Alba González a qualsevol.
A qualsevol. Marta, bon dia a tothom. I de fet hem de ser conscients que a vegades veiem aquestes històries amb altres persones i deim per què no va pensar o per què no va mirar, però nosaltres també podem ser protagonistes d'una situació així. Parlem de compres que no ens acaben de sortir bé. És el que li ha passat a la Maria José, que avui ens acompanya a l'estudi aquí al dia, que tot d'una vos la presentarem, parlarem amb ella. Ella va comprar un cotxe de segona mà, li va comprar un senyor, va firmar un contracte de compra-venda tot amb el seu procés, va pagar 100.000 euros pensant que estava adquirint un Fiat Abarth, que és una marca de cotxes ben més esportiva, amb una sèrie de millores, però resulta que era un cotxe de menor categoria que duia algunes de les peces trucades. Clar, estaven instal·lades sense legalitzar, sense aquest permís, i clar, que va fer la Maria José, va anar amb el seu cotxe, va confiar en la bona fe d'aquest senyor, va anar a passar l'ITV i els tècnics de l'ITV li varen dir que aquell cotxe estava inhabilitat. Ella mos ho conta perquè la tenim aquí a l'estudi, de Maria José Simonet, també l'acompanya la seva parella, Lluís Martín. Bon dia a tots dos.
Bon dia. Bon
Maria José, què va passar? Tu arribes a l'ITV innocent, ben tranquil·la, i te vares d'un ensurt molt gros.
Sí, claro, yo no me esperaba esto. Yo llegué a ITV, yo veía que la gente daba muchas vueltas en el coche, que venía una persona, que venía otro, que salían de una oficina, que salían de otra, mientras yo esperaba. Luego me encuentro con esto, que el coche no es ABAR, que lleva todas las piezas que no están homologadas, que no son legales, y a partir de ese momento me inhabilitan el coche.
Clar, escucho, ja no pots conduir, tu has fet una gran inversió, perquè hem de pensar que reunir una quantitat com 100.000 euros per comprar un cotxe, això afecta qualsevol economia familiar, tu no pots tocar el cotxe, poses una denúncia a la Guàrdia Civil, però clar, et diuen que és complicat, ho estan movent, però és difícil.
Sí, bueno, yo nada más salir de ITV me dirijo directamente a la Guardia Civil a poner la denuncia. En el primer momento, bueno, no hubo ningún problema. La Guardia Civil sí me dijo, vamos a poner una denuncia por estafa. Al momento se puso. Bueno, ahora ya está judicializado y tengo que esperar a ver qué decide un juez. Dicen que en el contrato pone Fiat 500, pero bueno, el contrato es verdad, tú lo has visto, no se lee bien. Aunque ponga Fiat 500, en ningún momento él me avisó que ese coche estaba, no sé si la palabra es trucado.
Trucado, sí, sempre hem parlat de cotxe. Sí. De fet, Lluís, tu just ara me contaves, tot just abans d'entrar per les portes d'aquest estudi a Ivetra Ràdio, que teniu missatges d'aquesta persona, àudios fins i tot, que ell diu les paraules, els cotxes, perfecte, està tot legítim, és a dir, original de marca.
Sí, la palabra clave es que él dice que, bueno, que ese coche... Bueno, nosotros cuando vimos el coche, es cierto que tenía rastros de que había sido pintado, pensamos que el precio era porque había tenido un accidente o un ligero golpe, entonces un precio es más asequible, y él dice que las piezas son legítimas.
Es que ho diu clarament, jo he escoltat
legítimas,
aquest audio.
Legítimo, uno dice o busca lo que es qué significado tiene la palabra legítimo, dice que es una, digamos, algo que es legal, que está autorizado, etcétera, etcétera, lo cual está ya, digamos, eso fue antes de la compra. Nos dice que es completamente legítimo.
Claro, porque entonces, de hecho es un dos motivos por los cuales nosotros
exactamente,
decidimos...
uno se fía. Luego también nos dijo que él solicitó la cita de la ITV, nos entregó el coche con la cita de la ITV por el tema del problema que ha habido de las ITVs, que iba un poquito con retraso, y que nos ofreció pasar a nosotros porque él tenía que irse de viaje a Italia con la caravana, tal y cual. Es un personaje que es muy conocido en el puerto de Soy, el escultor, bueno, pues... uno
que vos va a donar una certa credibilitat, no? Entonces
uno coge y dice, bueno, pues no te preocupes, ya la pasamos nosotros y tal, y nos dijo que no había ningún problema, que el coche la pasaba perfectamente la ITV. Entonces, claro, ella va a pasar la ITV, la pone a un ladito, se asusta y, bueno, se encuentra con el
I a banda de la denúncia, m'imagino que missatges amb aquesta persona.
Sí, clar, però... I els anuncis, que jo també hem de dir que hem vist els anuncis en els quals ven aquest vehicle i el ven, efectivament, com un Fiat Abarth.
Sí.
Clar, ara vos trobeu en una situació personal, sense cotxe, que heu de demanar ajuda a familiars, heu d'estar... I amb aquesta inversió manco, però els processos judicials o legals sempre van molt lents i clar, això és lo complicat. Maria José, no és un bon moment, és a dir, això vos ha afectat.
Sí, bastante, la verdad. No era un momento bueno mío personal y esto no...
No ayuda.
No.
Home, no agrada ningú pena. I de totes maneres,
estem
Maria
José. Estem amb tu, Maria José.
I que li pot passar qualsevol, emocions.
Per descomptat, a mi m'hagués passat totalment, perquè, clar, per exemple...
Confies en la bona voluntat de les
clar,
persones.
Clar, i molta de gent diu, per què no se va mirar la fitxa tècnica? Clar. O per què no? Sabeu que passen de coses. Quan un està en una situació personal vulnerable, compra un cotxe, tenim una persona
que sembla de fiar. Quiero reivindicar una cosa. Es cierto que la gente dice, ¿por qué no se miró una cosa, se miró la otra? Primero, que ella no es experta en vehículos.
Clar, normal.
Uno se fía,
som, no
se fía de la buena voluntad de la gente, y cuando uno va para que las cosas salgan bien a una gestoría, la gestoría coge la documentación,
clar,
hace el trámite y no pregunta lo que hay, punto.
Perquè vareu fer això, a gestoria, ho han de dir, el procés, sí. No és que fos a un carrer que diguis, me'n vaig. No, tot legal, tot una gestoria, per això encara teniu la via tal vegada
li
de...
Li vull dir una cosa de Maria José, consum, Alba, no? Que no se preocupi, perquè la tasca que està fent és molt didàctica per a altres persones que segur, en algun moment, que també pot ser bo o dolent, estan mirant una alternativa d'un cotxe econòmic, el manco, no? Ajudar les persones a que verifiquin, a que consultin, o sigui, que per aquesta raó t'estem molt agraïts i no volen que passis pena ni molt manco.
Anem a incorporar una altra persona en aquesta conversa, perquè clar, ara parlam d'homologacions. Quines vies tenen Maria José ara per poder solucionar aquesta situació i després ja que segueix quines vies legals, perquè ara haurà d'invertir un dobbés amb aquest cotxe. Se pot homologar aquest cotxe trucat? Ens ho resoldrà l'enginyer de RG Homologacions, David Garci Nuño. David, bon dia, com estàs?
¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias.
David, això és un problema que se troba molta de gent, tu ara m'ho deies, hi ha gent que t'ha telefonat, que se troba amb aquesta situació, hi ha vies de solucionar un cas com aquest?
Sí, o sea, a día de hoy esto ocurre más de lo que nos podemos pensar, esto está a la orden del día, se venden coches... que ya tienen reformas, oye, es que he pasado ITV y no me han dicho nada. Bueno, hay que pasar una serie de procesos, en este caso pasar por una ingeniería, y bueno, no todas las piezas se pueden homologar, una mayoría sí, y para ello pues bueno, necesitamos una documentación del fabricante, ensayos oficiales, incluso muchas veces pues tomar nosotros mismos los datos, medidas y que todo se ajuste a la normativa vigente.
I una vegada, per exemple, mos posam en mans de professionals com vosaltres, que vos dedicau a això, vosaltres valoraríeu aquestes peces que se poden homologar o no, i després el cotxe estaria capacitat de passar aquesta ITV i poder circular?
Sí, así es. Nosotros muchas veces, tanto antes de realizar esa reforma o ya a posteriori, una vez se ha hecho la reforma conveniente, hacemos ese estudio y ya indicamos si se va a poder homologar o no, insisto, en base a la normativa vigente y nosotros, pues lo he dicho, a través de una serie de documentación del vehículo, fotografías de la reforma, etcétera, pues ya nos ponemos a trabajar en los diferentes documentos que necesita llevar el propietario del vehículo a la ITV para legalizar estas reformas y que se lo pongan en ficha. Antes comentabais, ¿no?, que las piezas que llevaba eran legítimas. Pues hombre, hay piezas que verdaderamente son, digamos, legales, pero aún así tiene que pasar por este proceso de estudio de ingeniería donde validemos, mediante cálculos justificativos, normativa, etcétera, que estas reformas són aptes per a circular.
David, jo te sent xerrar, clar, pas pena, perquè parlam d'un estudi, com tu dius, tu ets enginyer, és una anàlisi minuciós, però costa molt de dobbés, és a dir, no mos costarà igual que comprar un cotxe, perquè si no, no mos val la pena, és a dir, és un pressupost que més o manco la gent pot destinar en aquestes homologacions?
Sí, estamos hablando al final una horquilla entre los, depende de las reformas, entre los 100, 200, 300 euros,
bueno.
Y desde luego que es muy equiparable a la multa que te puede poner la Guardia Civil porque son 200 euros por ir con una reforma sin legalizar o porque te pillen sin ITV, pues ya son 500 euros y todo esto va sumando. Entonces, al final, desde luego que te sale mucho mejor homologar todas estas piezas y te dejas de problemas y llevas tu coche totalmente legal y apto para circular.
David, vosaltres teniu connexió aquí a Mallorca, feis feina per tot, ja me deies que tu viatges, ara mateix no ets a l'illa perquè estàs comprovant, fent feina amb un altre cotxe, però podem passar el vostre contacte a Maria José, no?, perquè intenti trobar una solució, és així?
Así es, así es. Nosotros, vamos, lo resolveremos para que vamos, de la forma más ágil, para que no tenga ningún problema y desde luego que este quebrador de cabeza pues se lo solucione.
Això esperam. David Garci Nuño, de RG Homologacions, moltíssimes gràcies.
Muchas gracias, buenos días.
Bé, al manco tenim una opció de sortida, però després estarà tota aquesta part que dèiem del procés judicial. Això costa, no, Maria José? Això és difícil. Intentar batallar o intentar posar-vos en contacte amb aquest senyor?
Sí, muchas veces hemos intentado hablar con él. Bueno, al principio decía que sí, que esto, que él era una persona seria, ¿no? Sí, sí, pero que estaba en Italia, estuvo todo el mes en Italia, después nos decía que estaba en Asturias. Al final yo he insistido mucho, mucho en escribirle, en llamarle, nunca he tenido respuesta de él hasta que ya me ha bloqueado.
Y ahora ya no vos puedo posar en contacte, ya hauria de ser vía administrativa o judicial.
Sí, y a él le ha bloqueado también hace una semana.
Sí, bueno, a mí me dijo que bueno, que esto se iba a solucionar porque éramos hombres, aquí el único hombre que hay soy yo, porque él digamos ha rehusado de lo que es y me ha bloqueado también. Yo le he hablado muy correctamente siempre, le he hablado de usted porque es una persona mayor, y bueno, en principio pues nada, bloqueadito y...
Quin sentiment d'impotència, no? De pensar que, no, que un comprar amb aquesta il·lusió, amb aquesta bona fe, quin sentiment d'impotència, no?
Más cuando se compra, digamos, perdón, se compra el vehículo como un modo de terapia. Porque hay un problema nuestro, personal, y se compró a modo de terapia y...
Bueno. Era un cotxe que vos feia especial il·lusió,
sí,
per això,
sobre
no?
Sí, para ella, sí, sí.
A tu te feia especial il·lusió, Maria José. El tendràs, sí. Te puc assegurar
sí, que el tendràs. Sí, és el que anava a dir, hem vist un poc la llum al final positius. Del túnel amb el testimoni de l'expert, sí, sí, sí. No? Jo vos veia que ho estàveu escoltant, com dir, mira, hi ha una sortida, hi ha una sortida, veritat.
Sí, 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 no, és verdad que jo pensé que esto a lo mejor me iba a suponer...
Clar, com comprar un altre cotxe nou, clar.
Sí. No, si és així, perfecte.
El manco, i després ja continuem en sa reclamació, no? Perquè sí. També sé, Maria José, que has tingut fins i tot moments de rendir-te, que has dit, mira, ho deixem així.
Sí.
Ja està, que se surti amb la seva, no?
Sí, sí, bueno, i he llegado incluso a pensar del coche de baja y olvidarme y...
Claro, porque me imagino que no se puede utilizar...
No, es un pisapapel de 7.000 euros.
Sí, a ver, ahora, mateix, ahora mateix el teniu aturat...
Claro, es que no llevo ITV, entonces...
Claro,
sería una multa, otra multa, otra multa...
Efectivamente, que això encara complica més una situació personal. Els amics que vos han dit, vos han donat suport, vos han dit, ostres, Maria José, menos mal que ha passat això, perquè nosaltres també podem aprendre, no?, d'aquesta història.
Sí, claro. Claro, claro. Además, aparte, ya de esto, de lo que me ha pasado con ITV, he tenido que hacerle arreglos al coche.
Ah, es verdad. Va a haber reparaciones iniciales de unos 600 euros.
He tenido que hacer arreglos al coche, que, bueno, Luis le dijo, mira, no te lo vamos a pedir entero, pero al menos la mitad. Sí, sí, tranquilos, yo le hago un bizo a María José.
Tengo los audios. No. Ya lo tengo.
Mai va fer aquesta transferència de dobles, ni... No. I quin tipus de...
Quina pena.
De danys patia el coche, a banda dels no legals...
Bueno, tú, es que no sé yo.
Bueno, el coche rateaba, o sea, el momento que uno aceleraba con el coche iba pegando tirones y él dijo que era porque el coche llevaba mucho tiempo parado o tal, que había que rodarlo, que le pusiera un limpia inyectores, que iba a ir bien. Se lo puse, no iba bien y al final lo llevé al mecánico mío por miedo que fuera algo y tenía un problema que estaba sudando aceite en una bujía y hubo que hacerle una reparación, un cambio tal.
Important no callar-se davant dels fraus.
Exacte, no parlar sempre.
Sí.
Sobretot per aquesta tasca didàctica i que segur que el que heu fet avui...
Sí, pero claro, el problema está que cuando uno pone una denuncia por el tema de estafa, porque realmente, como dijo el Guardia Civil, era una estafa, y te dicen que vía legalmente no tienes dónde cogerte porque, bueno, se supone que uno tiene que ser experto de lo que compra.
Claro.
Y no se tiene que fiar de la buena fe de la gente. No. Entonces, claro, es un poco complicado que te diga esto, pues, un policía y te hunde.
Però avui, com dèiem, hem vist el manco una sortida. Moltíssimes gràcies per venir i fer esforç. Moltíssimes gràcies també, Alba.
Fins la setmana que ve.
La part televisada agafen el relleu els companys de l'Aranam. Nosaltres seguim aquí, a la ràdio, amb més propostes.